Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Classificada, mentre que Rússia, amb aquesta victòria 2-0, també ha estat virtualment a l'Eurocopa. Suècia, si tot acaba igual, jugaria la repesca. I en tenis, el Masters 1000 de Xangai, Albert Ramos s'ha classificat per la segona ronda. En canvi, Tomi Robledo ha quedat eliminat.
I el temps dels ruixats dispersos seguiran apareixent en punts del prelitoral i prop del Pirineu. No es descarta que arribin altres zones i poden anar acompanyats de tempesta. De cara a demà, la nuvolositat guanyarà terreny i cauran més precipitacions al nord i a la costa. De moment és tot. Ens actualitzem d'aquí a una hora.
RAC 1.
Us agrada el torró?
A mi m'agrada!
Quin gust! Quina forma us agradaria que tingués el torró de RAC 1?
Com?
Fins al 18 d'octubre entra a rac1.cat o a vicenç.com i explica'ns breument com t'imagines el torró de RAC 1.
Visca el torró, torró!
RAC 1. Tots som... 1.
Els meus pares venen a sopar avui. Els he dit que cuina genial.
D'acord. Farem un bon tall rodó de vedella. La meva mama, això per segur que tria el millor.
A Deliveri.com fem la compra per tu i te la portem en una hora. A més, t'oferim un servei de mama shoppers expertes en triar els millors productes frescos. Entra a Deliveri.com i prova'ns gratis.
A la feina en transport públic. A la unia en bici. A l'escola, a peu o en patinet. De l'11 al 18 d'octubre, tria, canvia, combina i decideix quina és la millor manera de moure't, per a tu i per al planeta. Ah, i a més, si ens envies una foto amb el que has decidit, pots guanyar molts premis. Informa't ara a mobilitat.gencat.cat. Setmana de la mobilitat sostenible i segura. ATM, Àrea de Barcelona, Generalitat de Catalunya.
Ja és aquí la Fira Sant Galderic, pagesia i art.
Dissabte 17 d'octubre, a Rubí, gaudeix d'un dia fantàstic amb la família.
Trobada de plaques, puntaires, ruta de tapes, tallers, gegants, vermut musical, botifarrada, concerts, fins a la mitjanit.
Organitzada per l'Associació Sant Galderic, amb el suport de l'Ajuntament de Rubí.
Més informació a santgaldericrubí.cat.
RAC 1. Tots som 1.
A RAC 1. No hi som per festes.
Amb Jordi Beltrán.
Sí. S'acaba això de la festa. Bé, encara queden unes hores, però són les 7 de la tarda. Benvinguts a una nova edició de No hi som per festes. Us acompanyarem fins les 11 de la nit. Alguns potser per la carretera. Espero que no trobeu masses embussos. Que no... Allò que diuen, no cunda el pànico. És una gran frase. I que no us poseu nerviosos, sobretot. Nosaltres us acompanyarem, com deia, amb persones que creiem que us poden interessar. Persones que mantenen activitats, en alguns casos, curioses. D'altres que es dediquen a la música. D'altres que, per exemple, tenen aquella il·lusió d'engegar una nova publicació digital. Persones que acaben de publicar un llibre i que els hi fa il·lusió parlar-ne. Tot això és el No hi som per festes, com deia, fins les 11 de la nit. I començarem fent memòria. Avui volia recuperar un contingut que no sé si durant l'estiu el va escoltar molta gent o no. Ja sabeu que des de fa ja uns quants anys la ràdio es nodreix, en molts casos, de tertúlies. Hi ha molta tertúlia. Tots els programes hi ha tertúlies, eh? Tertúlies. I aquest estiu se'm va acudir un dia a plantejar què passa amb les tertúlies. Com són els tertulians? Per què hi van? Per què se'ls escull? I ho van parlar amb tres persones que tenen experiència com a tertulians. Una és una periodista esportiva, l'altra és un filòsof i l'altra és un periodista polític. En tots tres vam intentar analitzar què és el que agrada a les tertúlies. Però abans de recordar aquesta tertúlia que vam emetre originalment al No hi som per festes aquest estiu, deixeu-me que us doni la benvinguda amb una música ideal per un dia com el d'avui.
Talking about my
perdó que interrompeixi, perquè hi havia alguna noia que s'havia aficionat ja al tema de ballar-ho. Aquesta cançó és dels anys 60, la signaven Dotty and Mitty, i es deia Talking About My Baby. I si avui l'he escollit per inaugurar aquest Noi Som Per Festes és perquè trobo que té un toc com entre llatí i tropical que li dona... No era música tropical, era allò que deien soul de Detroit, dels anys 60, però aquesta cançó immediatament et porta aquella imatge de tres noies ballant a l'uníson, gairebé movent els bracets així, i alhora cantant, molt dels anys 60, i he pensat que per aquells que diuen hòstia, avui és l'últim dia de festa, convenia perquè així tindrien una mica d'alegria. A les tertúlies, a moltes tertúlies, el que es fa en molts casos és, segons com, i que ningú s'enfadi, escarrassar-se, en molts casos, intencionalment. Anem a comprovar què era el que deien aquests tres experts tertulians pel que fa al fenomen de les tertúlies d'avui per inaugurar aquest Noi Som Per Festes del dia 12 d'octubre de l'any 2015.
A RAC 1, Noi Som Per Festes, amb Jordi Beltrán.
No sabria si dir si avui ens afrontem a una contradicció, però, a veure, els que us agraden les tertúlies, doncs possiblement us interessarà el tema. I els que no, també, perquè com no direm ni que sí ni que no, segons com les tertúlies. Però sí que farem una tertúlia parlant de les tertúlies. Una invasió superior a les alienígenes de Mars Attack o d'altres, perquè s'ha convertit en allò... En... No hi ha programa que tingui una mica de cara i ulls o que vulgui triomfar de mi que ens plantegi fer una tertúlia. Diguéssim que no és el nostre cas, en cap moment diem, ja ens ho diràs després de la publicitat, ni res d'això, però sí que volem analitzar per què es produeixen fenòmens com, per exemple, aquest.
Muriel Casals hauria d'anar a la primera, per posar, a la llista. No, no, allà parla de gent. No, no, jo parlo dels primers. I em toca a mi, Xavier.
Sí, però pregunto, per què no pot anar sol al Mars?
Tu, que tu no entenguis, no li costa gens i la prova és que ho ha fet moltes vegades. Que tu no entenguis el moment excepcional no vol dir que no ho sigui.
Bé, aquesta és una de les tertúlies amb més acceptació de les que s'emeten en aquesta casa. És del dilluns, al món de RAC1, diuen el Tallat Party, hi ha Xavier Sardà, Pilar Rahola i Màrius Carol. I de vegades és com una obra de teatre, l'escoltes i dius, tixos, teatre, gairebé. Bé, per parlar de tertúlies, tenim altres persones que jo diria que no són exclusivament tertulians, sinó que són periodistes i que es dediquen a tres àmbits diferents. I, de fet, buscava això, no? Una persona que toca la tertúlia esportiva, Natalia Arroyo, què tal, com estàs?
Molt bé.
Que a més sempre s'ha dedicat al món de l'esport, escriu a l'Ara, està implicada en la selecció femenina de futbol. Mm. Una altra persona que és un tertulià molt sui generis, és filòsof, escriptor, guionista. M'ha cridat bastant l'atenció un llibre que es diu ¿Por qué las mujeres preguntan tanto y los hombres no contestan nunca? O aquell que va fer en defensa de no llegir.
Ah, un llibre que estimo molt.
Sí. Doncs, Francesc Corteu és un provocador. És el tertulià provocador. Sí, va, sí.
No tant.
Ui. El podem escoltar en diverses ocasions al versió RAC1 per la tele del gabinet de crisi i clar. El Clapés de vegades ho ha remarcat també, que ets allò un rebentón.
Bé, si se'm demana, sí. Bueno,
d'això en parlarem també. Bé, ha escrit guions per les Fres Exteriors, per exemple, actualment escriu també i porta una de les franges del Tria 33, Estat a l'Ànima, ha estat a moltíssims noms. I d'altra banda, Quico Sallés, que és un home que sempre veig atrafegat. Sempre va amb pressa, saps allò? Sempre està com perdent el tren i sempre veig en la motxilla i jo... I ha marxat Quico Sallés. Bé, ell el podeu llegir al singular.cat, el podeu escoltar també les tertúlies de la nit d'aquesta casa. I tenim, com deia, una representant d'una tertúlia esportiva, podríem dir, un representant d'una tertúlia...
Humorística.
Sui generis, reflexiva, no sabia com definir, i un participant en tertúlies polítiques, que crec que són tres dels àmbits en els que es mouen habitualment les tertúlies. Realment, teniu la sensació de que hi ha un excés de tertúlies?
Jo no.
Tu no?
No, va, home, jo crec que...
Ara us dic una cosa, clar.
No,
tots
però
sabria si... Excés i...
No, bueno, jo... Però com si preguntessis... Tu creus que a Barcelona hi ha massa plàtans? Dic, no ho sé.
o que hi ha massa gent, doncs no, home, si et molesten, procures anar, te'n vas a un lloc que no hi hagi tanta gent. Cadascú consumeix les tertúlies que vol, no? Mm-hmm. A mi m'agrada escoltar-ne, sobretot les de ràdio. Les de tele em costen una mica més, però...
És que les de tele són de ràdio, de fet.
Mm. Ràdio amb colors.
La tertúlia, clar, sí, és una cosa basada...
Inventen poc, televisivament, sí, al final.
I a part, els hi surt molt a compte, deu sortir molt més econòmic que desplaçar tot d'aquí, que faci... Mm.
Els de la COPE tenien, encara la deuen tenir, una tertúlia econòmica, d'economistes a les 9 de la nit, que durant un temps hi vas estar molt enganxats. Aquella època que semblava que tot se n'anava a la merda, que tot Europa, l'euro es desintegrava.
Quan això sembla que no para de passar.
Fa dos o tres anys...
Mira que se'n parla, a veure, per trobar solucions i d'aquella manera.
Però la cosa aquesta apocalíptica jo trobo que és un bon espectacle.
Això encara té recorregut.
Com dèiem aquí, és cert que si vols les tries o no les tries, però tenen aquest punt d'acompanyar-te més que qualsevol altre format de programa, que en contextos especialment el radiofònic funcionen molt bé, no? T'enganxen al cotxe, t'enganxen al tren, et fa mandra triar, no sé quina música m'acaba de venir de gust, no sé quin programa, no sé què vull llegir, vull escoltar, no? I a mi a vegades em funciona aquest format, no? De dir, a veure què estan dient, i de passada em repasses una cosa, però em fas un acudit, o hi ha una bronca, i tenen aquest format tan fresc de bar, que és sense voler, en un espai que a mi en el meu cas coincideix en un moment que m'estic transportant a algun lloc i no acostumo a consumir-ne tranquil·lament a casa. Sí. Però si ho fes, acaba generant-me aquesta sensació de companyia puntual que fa que encaixi. Però és cert que has de tenir una miqueta de gust en quina tries, perquè si no aquesta companyia acaba sent desagradable en molts casos, no?
Té la cosa del conflicte, és a dir, veure conflicte sempre, no saps per què, és com el futbol, no? És a dir, veure que dos, com el tenis, veure que dos s'estan enfrontats per una tonteria, això crea una certa expectativa i fa que te'ls miris, no? I amb qui té raó i qui no té raó.
Sí, és com una batalla, no?
Sí, té molt ganxo, té un ganxo brutal.
Tu n'escoltes, a part de les que participes, a part també el podem veure el Quico, tertulies del 23-24, el podíem veure.
Sí, què passa? Que clar, són gèneres que fins i tot periodísticament hem creat un subgènere, perquè a les xarxes socials i la premsa digital ha incrementat molt el valor de la tertúlia. És a dir, fem notícies, fins i tot, detalls de tertúlia. Sí. És a dir, l'enganxada o fins i tot de la... Jo, per exemple, soc un gran consumidor de la tertúlia esportiva. Per exemple, em flipo amb el Senabre. Sí. Jo fins i tot em baixo el podcast perquè em fa companyia. Vaig a dormir molt tard, m'explico, i llavors et baixes i fins i tot fas notícies d'alguna de les coses que s'han comentat. I distingeixo, entre el que és la tertúlia política i social de la tertúlia esportiva. Que hi veig les diferències. Normalment les tertúlies, partint d'un principi, que els periodistes d'esports en saben molt. Mm. És humiliant el que arriben a saber. O sigui, jo no entenc com us podeu recordar.
La cara d'escepticisme.
Sí, home, parleu de finals, i parleu d'equips, i de noms, i tal, i del partit de tornada, etc, que es va celebrar fa tres temporades, que dius, però com ho poden saber, això? Quan
dius, no? Et diuen, sí, aquell gol que van marcar a Saragossa, i penses, jo què sé.
O els isquiotibials. Ja saben perfectament que durarà una lesió d'isquiotibials, o les tàctiques, o avui ha sortit aquest a fer la roda de premsa, per tant, s'ha fet... O sigui, hi ha un nivell de complexitat tècnica i de coneixement que...
Això és la política,
en tot això hi ha qui s'ho pren a conya, perquè al final dius, de tots els temes que estàvem parlant, probablement el del meu sector és el més superficial aparentment, perquè al final és que juguin uns o els altres, ens hauria d'afectar poc en el nostre dia a dia, en anar a pagar o anar a fer o anar a sobreviure, no? I sembla que, doncs, que la política pot tocar temes més transcendentals, però el to, moltes vegades, de les nostres tertúlies tenen un grau de transcendència i de gravetat, sí, que dius, sí, escolta, moment, estem a dimecres, el partit és diumenge, tampoc és tan greu.
Fins tot el mes d'agost.
Però... Sí, sí.
Fins tot el mes d'agost hi ha uns temes que dius, hòstia, però aquests tios s'estan inventant...
Però és...
I les travesses,
que
s'arriben a fer de fitxatges.
Jo hi ha una cosa, per entrar en temes, si et sembla, que m'irrita dels tertulians polítics. I és que... Sembla que tothom tingui una opinió. A mi, i una de les coses que m'agrada més de les tertúlies és veure com algú canvia d'opinió. I això és de que aquesta cosa de que tothom defensa una posició, a més, és una cosa que m'altera. Tu com et sents amb això? Tu cada dia defenses la mateixa opinió o t'agrada canviar d'opinió?
Quan... No depèn, perquè és que la realitat, quan els veig canvies, has de canviar d'opinió.
Ja. Yeah.
Vaja, això és un principi
bàsic. Quan t'ha passat mai que a mitja tertúlia et mires un tertulià, un dels companys, i dius, carai, pues sí, no hi havia pensat.
Raó, sí, tant. I tant. Però això contínuament, és... perquè la meva feina, precisament, no és ser un opinador. És a dir, quan et diuen això, que, no? Sí. Que dèiem de si ets tertulià o no, tu al capdavall, si et creen una tertúlia, i una tertúlia política, sobretot et criden perquè se suposa que tens un nivell de coneixement sobre uns fets concrets que han passat al llarg del dia. I és lògic, són periodistes de motxilla, de carrer, i estàs cobrint, posant per cas, una de les qüestions d'actualitat d'aquests últims dies. Sí. La crisi d'Unió. Mm. D'acord? Clar, hi ha periodistes que l'hem viscuda fil per randa, dia a dia, al moment, i l'estem retransmetent gairebé en directe. I això comporta molts matisos, comporta que entenguis o empatitzis molt amb les dues posicions enfrontades, perquè coneixes els protagonistes, saps més motivacions, i clar, tu et presentes a la tertúlia i et diuen, escolta, m'estàs d'acord, sí o no? Home, doncs, primera, no puc, tinc una opinió formada, més aviat personal, però el que tinc més sobretot és informació. Yeah. Per tant, jo aquí us puc dir per què reacciona aquest així o així, o puc pretendre dir per què, perquè tinc un coneixement possiblement massa exhaustiu de la qüestió del conflicte en si. No?
Bueno, perquè després
aquí obres un tema interessant, que és en qualitat de què se'ns crida a vegades. No? I aquí és a dir, d'una banda has de distingir la tertúlia breu de la llarga, si saps que és un programa en el que jo participo molts cops aquí, el tu diràs una hora i mitja, mira, tenim prou temps per anar matisant, llavors estàs parlant de monòleg contra monòleg contra monòleg, en alguns casos, que al final no és ben bé un discurs. Després has de distingir si el que et demanen és una opinió o informació. I també
o
per
defensar
mi,
una postura,
per
és, no? Defensar exacte, el Barça, per defensar aquí, l'Espanyol, o defensar Convergència, defensar
aquest
Esquerra...
Aquest és el tema, no? I recollint el que deia abans, aquest grau de gravetat que hauria de tenir, en teoria, o hem considerat que té aspectes polítics, ens acaba portant a que les opinions venen molt d'arrel de la gent, no? I és que jo sóc d'aquests perquè sempre els he votat i sempre he compartit.
És una cosa que m'irrita de la gent, que la gent tingui tantes opinions. A mi em costa molt tenir una opinió sobre un tema, és a dir, i sobre la gran majoria de temes no tinc cap opinió perquè no em preocupen gens, no? A mi em costa molt formar-me opinió sobre, jo què sé, sobre quin cotxe he de comprar, per exemple.
Però esclar, però les tertúlies s'enfoquen en això, i aquí hi ha una cosa que admiro de tots vosaltres, que és la capacitat esquizofrènica de... Esteu a una tertúlia davant d'un conductor que us ha cridat aquella tertúlia perquè exerciu una funció o un tipus de comentari o opinió determinat. Clar, segons com, si es produeix un canvi i tot això, desconcerteu el conductor del programa. Però els meus que fan de cara, però alhora, si penseu en els oients, clar, possiblement, ja, si penseu en els oients, direu, hosti, això la gent no ho admetrà de cap manera. Però, en canvi, veus que al conductor li interessa més que estiguis en aquell rol que un altre. Fins a quin punt esteu pensant amb els oients, i fins o en quin percentatge penseu en els oients, i en quin percentatge amb el resultat d'aquell programa.
I jo penso més en el discurs, i quan penso en el discurs crec que penso al mateix temps en l'oient i també en el conductor, i el discurs es construeix enfrontadament. És a dir, tu dius blanc, jo dic negre. Però jo dic negre perquè tu has dit blanc. Podria estar dient les dues al contrari, no? I justament del diàleg es va construint una mica un punt...
Però esclar, aleshores, Francesc, la gent diu aquest és un rebentador de tertúlies.
No!
Perquè ja sap que si aquell dirà... tu diràs no.
No, però no ho dius per rebentar, ho dius simplement perquè de la confrontació en surt igual un punt intermig. És com allò que anaves a les barberies i et deien i preguntaven què vols, toros o futbol? I a favor o en contra? I aleshores...
Sexo, ponga'm sexo.
Sí, després ja va venir el sexe.
No, però...
I aleshores, clar, perquè pots parlar amb una persona a favor i estem d'acord i parlem que xulo que és tot i que maco, o podem parlar a la contra, és a dir, tu dius blanc i jo dic negre. O sigui, són simplement dues postures. No vol dir que jo estigui fent un paper.
És que clar, una tertúlia tampoc és una taula d'experts. I a vegades...
Es pretén vendre com això,
Però poques vegades, jo crec que ara és més entertainment, és més espectacle al capdavall, i a més radiofònicament o fins i tot televisivament. Una de les coses més curioses que passa a les tertúlies televisives és que s'estranyen quan els dius que tu no vols papers. Et posen papers, no?, perquè estèticament i tal, i tothom porta papers, o veus que porten l'iPad, o tertulians que venen absolutament amb una base documental, però, escolta...
Amb el dossier.
Sí, amb el dossier, i tal. De fet, estàs fent una tertúlia. És a dir, quan vas a un bar i fas tertúlia amb els col·legues, és a dir, que una mica el que has de buscar també és la frescor, que no sigui això una classe magistral o una masterclass ni res d'això, al contrari, si et criden és perquè tu expliquis des del teu prisma allò que has vist en subjecte, verbi, predicat. I que a vegades no és una opinió, si simplement a vegades l'oïdor o l'espectador t'agraeix la descripció, perquè l'opinió al capdavall és molt fàcil si tu vols. És a dir, és difícil formar-te una opinió, però expressar una opinió és fàcil, però descriure és t'asseguro que és... Vaja, jo ho trobo una feina molt complexa. Opinar i analitzar ja ho trobo suprem.
Però tu quan dius no, et criden perquè expressis una opinió. No, crec que no. Et criden perquè l'expressis davant d'un altre.
Sí, clar,
perquè la confrontis. Sí. I crec que és en aquesta confrontació i en aquest contrast on hi ha el suc de la tertúlia. Perquè, si no, no t'has sentit. És a dir, si ens posem tots d'acord, és quan el presentador li cau la gota per aquí pel front i, hòstia, això no ho aixequem. Sí, sí. No?
El que passa al final, hi ha un moment on jo sóc incapaç d'exagerar una postura, és a dir, hi ha temes que surten aquí a la taula i dius, doncs estem d'acord tots, passem al següent tema, perquè aquí ens hi podem posar burros i sí, va, tu què has dit? Vinga, va, doncs em radicalitzo, però al final arriba un moment que se'm cau l'argument, perquè no el trobo i llavors ha perdut tot el suc. Estic d'acord que a vegades has d'exagerar una mica, però a mi em passa fora de micròfon, també, no? Hi ha moments on t'agrada una mica tensar la corda i anar a buscar allà a aquest punt de picar i de treure suc a la gent, però jo sempre estic allà planejant sobre un on jo em senti còmode, és a dir, on no puc exagerar un discurs. I a vegades detecto que les opinions o les descripcions o el que sigui que està fent aquella persona en una taula acaba sent una teatralització total. És ja un personatge de tertúlia en alguns casos, no? O companys directament que m'he pogut trobar en una taula o gent que, com a espectadora, doncs acabes notant, dius, és que l'ha consumit el personatge, no sé si està opinant, ja no sé si està dient el que pensa, però és molt fort el que està defensant, no? És el que comentava abans.
Jo crec que l'oient o l'espectador agraeix especialment quan nota, i crec que està veient una tertúlia o l'està escoltant, el que agraeix és veure els antagonismes, crear antagonismes, no? Allò de la Pilar Rahola i el Marwenda, no? És a dir, aquests, o en aquestes que tu deies, no? El Cerdà i la Rahola, que es coneixen i són amics de fa molt temps, i justament el Cerdà, que és molt hàbil, sap que el seu paper en aquella tertúlia és per punxar la Rahola, que és una bèstia i salta sola, no? Aleshores, jo crec que quan l'espectador, aquest és un antagonisme una mica forçat i diguéssim, d'ofici, però hi ha llocs on veus realment gent parlant i gent discutint, gent que no es tolera, que no se suporta, que s'odia, no? I crec que això és un plus per l'espectador o per l'oient. I crec que és una mica morbós, però crec que moltes vegades les coses funcionen així. És a dir, necessites veure com els altres odien algú altre, no? I en aquest sentit, els catalans són mals tertulians. Crec que reconec que les...
Sí?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que l'art de la tertúlia on es fa millor és a televisió i a les televisions no públiques. Crec que les tertúlies que es fan a TV3... A veure, jo no he vist mai a TV3 una bona tertúlia.
Però a veure, mai. Un moment, això podríem estar d'acord, no? No ho sé.
No hi estigues d'acord,
home. No, però és que de cop em ve el cap que crec que tu estàs definint com a tertúlia, per exemple, Sálvame.
Sí.
Sálvame no és una tertúlia, és un combat de boxa.
Bueno, un combat de boxa parlat. Clar. Sí, sí.
Aleshores ja diem, no, combat de boxa directament. Bueno, no és una tertúlia, és com La Sexta Noche, tampoc és una tertúlia. És un altre combat de boxa. O sigui, és que la confrontació, realment, com tu dius, és el que dona. Per això jo diria que no són tertúlies. La gent... No es fot, a més que s'hagi fotut quatre cubates ja, en molts casos no arriba a aquells nivells de paroxisme, no?
Però és espectacle televisiu en format tertúlia, de fet, amb això que comentaves. Jo recordo un programa del Boadella, que es deia Som una meravella, que entrenaven els guiris...
Sí, estàs parlant dels anys 90 o dels 80?
Però
això ho va fer Sant Cugat, em sembla, no?
Sí, i aquell... Era un programa... Vist amb perspectiva...
Bueno, la Natàlia no havia nascut.
Un dels sketchos de cada setmana era... Ensenyaven els guiris a viure a Espanya, entre cometes, no? I els ensenyaven a fer anar una màquina escurabutxaques... I una de les coses que feien era entrenar els guiris a aprendre a participar en una tertúlia que deien espanyola. I la prova era, la posaven en un bar amb una tertúlia amb 10 persones i de cop i volta paraven el temps i diuen, aviam, guiri, què estaven parlant aquest i aquest? De preu del sucre. I aquest estaven parlant dels cotxes. I aquest del futbol. Mec, error. No, és a dir, que en una tertúlia de 10 persones...
Tothom parlava alhora.
Tothom parlava alhora, i però tothom estava al cas alhora.
I tothom seguia.
I això passa, és veritat. Tu estàs en una tertúlia de 10 persones i de cop i volta tu estàs parlant amb el teu, del cantó de, jo què sé, del futbol, i sents que l'altre dia el mecànic
em va fotre una...
I t'hi sumes i dius... És a dir, que hi ha una certa habilitat, fins i tot diria congènita, en això, que possiblement no hem desenvolupat tant nosaltres.
Jo salvaria les tertúlies el Sálvame com a tertúlia. Jo crec que una de les coses que sorprenen d'aquest format televisiu és la implicació tan gran que té qui està parlant amb allò que està explicant. Cosa que no passa en les tertúlies polítiques ni en les esportives, potser una mica més, no?
Home, però, ara amb el tema d'independència sí que hi hagi que s'implica.
Sí, però clar, el grau d'implicació i nivell personal que hi ha en aquests programes tipus Sálvame, el que realment tu estàs discutint sobre la teva intimitat davant de gent que t'està atacant i que està matxacant, que això és Shakespeare, vull dir, això és un nivell de drama i d'intensitat.
Però per això apliques un filtre molt irònic, ja.
Bueno, clar...
I en alguns casos hi ha molta gent que en les tertúlies s'encén, vull dir, més d'un metge li ha recomanat a algú que està a baix de pressió que escoltis una tertúlia de l'altre pel matí i no es preocupin, que es fotin carajillo.
No, la manera com en les tertúlies esportives un del Barça o del Madrid consumeix puntualment punto pelota o cosa d'aquesta, és a dir, quan ha guanyat o quan no, perquè sé, per fer sang, no? És a dir, per disfrutar de la batalla.
No puntualment, hi ha molt barcelonista que està abonat, que repetidament cada dia segueix aquestes tertúlies, segur.
Perquè s'ha de saber que fa l'enemic.
No, des de la necessitat de veure la discrepància, és a dir, jo sento les tertúlies de Catalunya Ràdio i tota la gent que està allà parlant ve a dir el que ja llegeixo a La Vanguardia o el que diuen els meus amics pel carrer. En canvi, escolto les tertúlies de la Copa i de sobte apareixen arguments, hòstia, aquí no trobo enlloc més, seran arguments marcianos, seran arguments no sé què, però de realment em sobten, em desconcerten i em fan pensar, cosa que els tertulians ja que viuen en el meu mateix univers mental, sí, no em desconcerten tant.
El que passa que sí, que, per exemple, la televisió pública espanyola, les tertulies que fan polítiques a la nit, Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
És hooliganisme, és passional, etc. Des d'un punt de vista que pot ser absolutament legítim, però possiblement, això sí que és criticable, no hi ha la diversitat que pots trobar en una tertúlia emesa des de Catalunya.
És que aquest és un altre punt. L'art de fer tertúlia passa amb les coses pel conductor.
Jo no necessito diversitat a una tertúlia, jo necessito confrontació. I no necessito que,
però
que
no tot... sempre es trien els perfils bé, és a dir, aquesta confrontació a vegades acaba sent molt lineal, o molt
segona banda. La confrontació dius, exacte,
contra qui? Contra algú que no es pot defensar.
Exacte, sí. la trobes en qüestions econòmiques. No?
És, o un contra cinc. O un contra cinc.
Un contra cinc.
Dius, hi ha aquí quatre de dretes i un de...
Però, per exemple, si tu intentes valorar una confrontació sobre el procés sobiranista de Catalunya, a la televisió espanyola, no trobes a ningú que, o sigui, sempre estan d'acord, a més estan d'acord passionalment.
jo no estic d'acord que sempre estiguin d'acord. A vegades discuteixen entre ells, justament per qui està més en contra o no tan en contra.
Però
és que jo...
Però no hi ha una contraposició.
Però jo no trobo a faltar que hi hagi catalans a les tertúlies polítiques de televisió espanyola. No els hi trobo a faltar, perquè crec que l'objectiu de la tertúlia no és un parlament, saps? No necessiten tenir una representació exacta de la societat. Això és una ficció. No necessiten arribar a una conclusió que la publicarem i que d'aquesta conclusió en traurem algun tipus d'acció. Per tant, simplement és un parlar, deixar anar.
És un espectacle. Anem a repassar aquí, creuant, és a dir, anem a posar al bar els auriculars de la gent o la televisió de la gent, no? És a dir, anem a repassar el que ha passat durant el dia a cadascun dels àmbits que ens ocupi el programa i a partir d'aquí exposem
tot això. Occident comença amb una tertúlia. Deixa'm, com ha dit ell, jo vaig estudiar filosofia i la història del pensament comença en forma de tertúlia. Hi havia a Atenes l'àgora on un dels esports d'aquella gent era veure confrontacions dialèctiques. És a dir, veien a dos sofistes... Sí.
I encara no ho han perdut.
I llavors anaven allà i era un espectacle de masses en escoltar dos tios que es fotien. Així es va començar el pensament, així es comença la filosofia. I jo crec que això, alguna cosa d'això s'està recuperant i està tornant als mitjans de comunicació. A mi m'agrada que hi hagi aquesta oralitat que té la tertúlia. M'agrada que la gent faci l'esforç d'intentar explicar-se. I no m'agrada la vehemència quan està controlada, no m'agrada l'insult, no m'agrada, però m'agrada la vehemència. Yeah. I m'agrada molt la gent que és capaç de desconcertar el contrincant canviant d'opinió o fent-li una pregunta justa o fent servir la ironia.
Francesc, però aleshores qui escolta, és a dir, els oients que estan escoltant ara diuen, hosti, jo puc ser tertulià, doncs.
I tant que puc ser tertulià.
I aleshores, de vegades s'ha proposat fer tertúlies d'oients.
Bueno, no sé, o de si bojos.
Opina, jo també opino.
No, hi havia un programa que es feia un programa d'un tertulià de bojos.
O de la presó.
o la presó. Sí,
és que aquest és el punt de conflicte. Però, clar, oients... què se't demana? Només de d'escriure...
De nens és una mica més difícil fer tertúlia de nens. Sí. Però també s'ha intentat... I tant que poden ser... Qualsevol pot parlar i pot discutir, perquè no, i tant que sí.
I realment creieu que aquestes opinions que apareixen a les tertúlies acaben modificant el pensament, la manera de veure un determinat aspecte de l'actualitat o d'una notícia, aquells que ho estan escoltant, o que ja ho veuen com una ficció, gairebé? És a dir, entreteniment, aquests... Mira què diu aquesta
no.
Ara.
A mi em fa la sensació que no sé si hauria de ser un exercici d'intentar convèncer el que tens davant a la taula o el que t'està escoltant, no sé si hauria de ser això, tinc la sensació que no, però el que és segur és que més enllà de si ho hauria de ser o no, no ho és, no ho acaba sent, no acabes convencent ningú. El que acabes trobant és que si hi ha tres veus o hi ha quatre o hi ha dues, des de casa, mentre estàs corrent per la Diagonal, algú s'assuma al teu rol o al de l'altre. Llavors acabes agafant partit en un dels tertulians, perquè entre mig hi ha diferents opinions, hi ha diferents postures, i mira, m'agafo aquesta, que és perquè al final com consumim tot amb el que ens agrada només i ja està, i vas allà i llegeixes el que vols llegir, no tot, no hi ha molta gent que acabi fent això.
Jo crec que la tertúlia ha canviat aquest país, ha canviat políticament aquest país. Podemos no seria Podemos sense les tertúlies.
El PP tampoc, possiblement.
No, però Rajoy no és un personatge que surti de les tertúlies. En canvi, el Pablo Iglesias sí que és un personatge forjat en bona mesura en un plató de televisió. I és aquí on crea el seu discurs i on veu com, confrontant-lo a altra gent, on es veu que aquest discurs pot funcionar. I jo crec que sí que les tertúlies tenen una utilitat. D'entrada, crear aquesta alternativa. Però una altra, i és una funció profilàctica, és a dir, de treure ferro a les coses. Mm. És a dir, quan tu veus que la gent no es posa d'acord, estàs més tranquil amb tu mateix, perquè penses, escolta, jo tampoc en tinc ni idea de res, ni d'economia, ni de política, i aquests tios no s'aclareixen. I al final, la vida és això, constatar de que ningú té idea.
És un exercici molt intel·ligent i molt reflexiu. Tinc la sensació que no sempre s'acaba fent, i al final acabem girant aquesta sensació de no posar-se d'acord o de no unificar un discurs o de no trobar... Escolta, al final, t'he preguntat al principi de la tertúlia, al final a quina conclusió arribem, no? Aquesta necessitat d'arribar... No arribar-ne cap és molt sa i és el que on jo no arribo sempre. Sí. Però acabes aportant tot plegat a dir, doncs jo hi podria ser també, perquè al final si aquests que se suposa que són els experts i els han convocat aquí perquè diguin la seva amb una mica de consistència, no s'entenen, no arribem a la conclusió de celebrar...
Però les tertúlies destrueixen l'autoritat. És a dir, tu portes un expert, el sotmets en una tertúlia i aquell expert, a ull de l'espectador, de l'oient, perd tota autoritat. Entens? Aleshores, els experts només els pots... poden mantenir la seva autoritat si els deixes parlar sols. Si fas una entrevista...
El que serveix la tertúlia.
O sigui, és un debat reglat. Però el que et fots amb una tertúlia...
Sí, una tertúlia expert, diguem-ho així. Això sí, comportes experts, però...
Tu ets un expert, i jo sóc un no expert, i a força de discutir tu i jo, acabaríem tu al meu mateix nivell.
Oi tant.
El mateix de qui en sap menys.
La funció principal d'una tertúlia, i això te n'adones amb el feedback que tens amb els oïdors, o amb els lectors, o amb els espectadors, és... I més avui dia, que tothom...
Que t'ho diu de manera escrita...
Exactament. Tothom t'envia un tuit o d'allò, i tothom ens podem interactuar uns als altres, és que democratitza l'opinió. I això no passava. És a dir, la pontificació s'ha acabat amb la tertúlia. El que deia Francesc ara, jo recordo una tertúlia, posar un exemple, sobre immigració a l'endemà mateix d'aquell xicot que va anar a pallissar el metro de Barcelona, que era mogol o asiàtic, etc. No ho recordo exactament. Recordo que va portar l'endemà el Jordi Bosch, em sembla que es diu, que és el secretari d'immigració del govern. Amb en Cerdà, la Rahola, imagineu la Rahola, etcètera, que això m'explico, el Cerdà també, Màrius Carol, Joan López Alegre, hi havia aquell dia. Aquell senyor va fer una intervenció, bàsicament, d'un minut, i al capdavall el Cerdà va fer l'acudit final amb allò de l'ull de poll que feia el Tian Riba, dient que li recordava l'acudit del Mussol. Diu, hablar no habla, però se fija, perquè l'home no havia dit res, i es va agafar una tant de riure.
Per prudència.
I tot. És a dir, l'expert, l'autoritat, havia baixat del pedestal i sentia l'opinió de la gent.
Passes més temps matisant?
Exacte. De fet, és el que em va dir el carnisser, el Pere. Diu, a vegades jo l'escolto perquè hi ha coses que no les dic i ara veig que sí que les puc dir. Perquè, cony, si diuen aquells, jo per què no ho puc dir? És a dir, democratitza la informació d'una punyetera vegada.
Tu vas al metge i vas a la seva consulta i tu l'escoltes. I el metge ja és la gran autoritat. Ara, imagina't que en lloc d'escoltar el metge a la consulta, l'escoltes a la taula del bar de l'hospital al costat d'altres metges.
Potser millor,
Clar, és a dir, el que dirà aquest metge estarà molt matisat, perquè ho està dient davant dels col·legues, yeah, i sí, qualsevol col·lega el pot contradir en qualsevol moment. Per tant, l'autoritat és molt diferent. És el mateix que passa amb els especialistes. Si tu vas a una universitat i t'asseus en una aula i escoltes un professor, et pot explicar el que li doni la gana. Ara, si aquest home el seus en una taula
amb
tertulians o amb una taula rodona, doncs clar, aquest home ha de vigilar amb el que diu, perquè l'estan, yeah, vigilant.
No, si ho trobem constantment amb la crisi de la diftèria o la crisi de German Wins o qualsevol d'aquests noticions que ha requerit sempre l'oportunitat de portar experts, sí, etcètera, psiquiatres, metges, qualsevol cosa. Escolta'm, els metges al final acaben fins i tot dient paraules gruixudes. No, no, això no va així, perquè miri, escolta, fins i tot ells mateixos rebaixen el nivell fins a... Bueno, que no és rebaixar,
no,
sinó
no,
que és generalitzar, adaptar-se al gran públic i que el gran públic també perdi la por a compartir una opinió determinada que fins ara deia, és que jo peig això,
metabolitzo així... Amb la interacció del lector, que avui en dia es fa de manera escrita, per tant la saps, avui ara tu, abans potser no sabíem què és el que pensàvem del que estàvem dient o del que estàvem generant en una taula, però el que sí acabes detectant, o jo hi ha moments on em plantejo el que estem dient aquí, no sé de què es tractava, no sé si jo havia de convèncer algú, havia d'entretenir algú, quina havia de ser la meva missió, però jo he rebut un pal perquè has dit no sé què, però no en tens ni idea. Un altre que m'ha dit, fantàstic, molt ben defensada. No? És a dir, sí, la gent que busca, no ho sé el que busca, però, perquè no, la interacció obre i dispersa el que havia de ser la tertúlia.
Però curiosament, de vegades sembla que desperti actituds fanàtiques, m'explico. Aquelles que t'afalaguen, que molt bé, Natàlia, avui algú havia de dir això... I l'altre que diu, vaya merda de discurs que tens, és que no sé ni com et deixen escriure aquestes coses.
És part de l'efecte, clar.
Però no hi ha, o sigui, en molts casos no trobes l'opinió realment crítica o que valori amb el que tu creus que es pot valorar.
Perquè l'opinió crítica o la opinió ponderada ja és la que de cadascú. I jo crec que, jo durant temps m'he dedicat a fer programes d'humor. I crec que, de fet, els programes d'humor i les tertúlies funcionen de la mateixa manera. En el sentit que el Telenotícies diu que és el que és molt important. I després venen els tertulians o venen els programes d'humor per dir que allò que ha dit el Telenotícies no és tan important. Yeah. I aquesta és la feina. Estem traient ferro, és a dir, en un món dominat per la informació i per l'èmfasi, per aquesta actitud en la que tot sembla a punt d'acabar-se, quan és el jihadisme, és l'euro, és Grècia,
el planeta,
aleshores, que hi hagi gent que discuteixi i que acabin tot en no res, que es dissolgui l'autoritat, jo crec que és una gran... un gran descans, a mi descansa.
De fet, això ja ho ha generat en tots els mitjans de comunicació. Jo sóc nou a l'ofici, pràcticament, no? I te n'adones que abans es decidia que era notícia i que no, ho decidia l'editor del TN, d'acord? I ho decidia
com
el director...
Com a periodista.
Sí. I en tot cas, el director del grup, sí, empresarial del diari que fos. Clar, avui no. Avui decideix que és notícia que no, el lector, l'oïdor i l'espectador. És el que decideixen. A nivell d'audiències, i més ara amb la premsa digital, que tu pots saber perfectament quanta gent entra en un tipus de notícia i quina, sí, no. D'acord? El que decideix que és important. Per tant, els moments més màgics que té una tertúlia, és a vegades, jo recordaré un dels grans moments d'una tertúlia al matí del món, que sobre la crisi oberta a França, perquè a l'Holand tenia una miqueta.
Sí,
d'acord? Doncs escolta'm, el gran punt de discussió va ser la imatge del francès de l'Holand portant croissants al... Hosti, és que allò va generar una discussió si s'havien de portar croissants, si s'havien de portar croissants, etcètera, si un president de la República...
Jo crec que sempre has de portar croissants.
Sí, home, sí. Sí.
És un detall.
Això va generar una vasta transportada.
Si t'enamora o no, si t'enamora o no, el suc de taronja,
però hi ha gent que no està... En cas de dubte, porta croissants.
Ens està quedant bastant atertulianat, aquest...
La metatertulia.
Una qüestió, us preocupa que arrel de les vostres opinions versades a una tertúlia us etiquetin? És més, heu notat que segons quines opinions o què és el que ho diuen a la tertúlia, gent que diu, no, quin tio és això?
Jo sóc el... a casa som quatre germans, i jo, i el que m'he sentit a dir a casa, ningú em podrà dir, vull dir que a mi el que em puguin dir fora de casa.
Si a tu l'etiqueta te la porta fluixa, diguéssim.
No, respecto tot, vull dir que m'ho diguin, i... però vaja.
Quina és l'etiqueta més... que m'està agradat o la que m'està molestat?
No t'ho sabria dir, no ho sé. Però sempre són enfàtiques, no? La gent que... Pues que et fotin fora del programa, perquè que fots no fa puta gràcia. I altres que diuen, hòstia, finalment has dit una cosa que feia molts anys que estava pensant. Jo què sé. no em fas massa cas. És com la gent que aplaudeix, no? Pues aplaudeixen en aquell moment perquè estan contents, com diuen, ui, pues en aquell moment els hi passa, no?
Que també és, francament...
Clar, és que és així.
No, no, és que viurà molts anys, eh?
Sí, clar.
Però viurà molts anys, de tertulià, hosti.
Bueno, ja en porto uns quants, eh?
I a tu, Natàlia, et preocupa o no? Algun dia després d'una tertulià has dit, hosti, he de rebaixar una mica, hi ha coses que no les hauria de dir... I
sí, que... sí, perquè jo estic molt sobre grisos, a vegades. Hi ha moments que em sorprèn, em pregunten una mica què opines, i dic, no m'ho havia plantejat, no ho sé, i acabes el discurs, l'intentes reescoltar, si a vegades ho pots fer amb el podcast o en directe, aquella sensació de dir, vols dir que respost alguna cosa, no? I moltes vegades em quedo allà, però perquè funciona així, també, no? No ho sé, avui he pensat això i demà potser ho acabo matisant. I si m'analitzo, sí que penso que a vegades hauria de fer l'exercici potser o d'estructurar millor la idea, o perquè dius, no sé què haurà sentit o què haurà entès a l'altra banda alguna altra persona.
Això és culpa de les ensenyances universitàries.
Sí,
a mi m'ha passat,
que el Clapés... D'aquí m'ha ensenyat a la Pompeu.
Que el Clapés va estar fent una pregunta sobre política a la tarda i dic, hòstia, acabarà la pregunta i no tinc ni idea de què li respondrà.
Ah, això també deu passar, sí.
A mi això em passa sovint i llavors em genera aquell punt de vertigen que, si m'imagino seguir professionalitzant aquesta altra missió, que és ser tertuliana, penses, no sé si hauries de fer l'exercici d'intentar intuir abans quins són els temes de... i arribar amb una idea. No ho sé, perquè al final acabes fluint amb aquella idea o amb aquell sentit d'aquella taula, no? I no sé si això és bo o no, però és l'etiqueta que jo mateixa em poso. Però és cert que al final jo acabo tenint un... pel perfil que he triat d'aquest entrenador periodista, em quedo molt amb l'etiqueta d'anàlisi, no? Aquesta és la veu més...
A mi el que em, perdona,
més analista, sí.
A mi el que em guia és la impressió de què és el que està esperant sentir la gent. I crec que intentar dir el contrari a mi és una cosa que em desafia.
Aquí, quan tu que et dediques que estàs implicat en tertúlies polítiques, la dreta tendeix més a abandonar que l'esquerra? Ho dic perquè...
Abandonar?
Sí, aixecar-se i marxar a les tertúlies.
Ah.
Ho dic pel cas Maruenda o el cas Andrea Levy, que són dos casos que s'han produït en aquesta casa.
Jo n'he viscut un...
I clar, en aquests dos casos són de, diguéssim, de dretes, no? O del PP.
Jo ho he viscut dos cops en directe, això. Dos que van marxar. Que han pagat.
I alguna vegada t'ha agafat a tu ganes de dir, saps què et digui?
No, de fet, jo ho vaig fer també un cop.
També, veus?
Sí, que... ho vaig fer amb un programa d'un col·lega que es feia el canal Taronja, que és un canal territorial, que agafa 5 comarques, etc, que havia un tio que no parava d'insultar, i al final vaig dir, no, prou. No, però utilitzava l'insult.
Era insult.
I vaig dir al col·lega, li vaig dir, escolta, tio, prou.
No, perquè no passa. Escolta,
que m'és igual, que m'insultin, però també et sap greu, perquè no, és allò que dius, home, tampoc.
Però abandonar una tertúlia sembla que faci guanyar punts, no? Segons cop.
Però hi ha gent que té la pell molt...
Home, Andrea Levy va marxar a la tertúlia la setmana següent, ja estava a Madrid fent...
Em sembla que ja estava programat, eh? El que passa que sí que és veritat que en general a vegades t'han adonat, sobretot a nivell dels polítics, que, hosti, la propera vida jo vull ser dermatòleg. La gent té la pell molt fina, eh? És a dir, la gent que viu de la cosa pública, per entendre, és a dir, polítics i representants, etc. Com que depèn del que dius, hosti, les coses se les agafen molt amb pinces, contesten i repliquen, i a vegades quan més als extrems es troben, eh? És a dir, quan més a l'extrema esquerra o quan més a l'extrema dreta, per entendre'ns, és una experiència personal, és una percepció empírica d'haver-t'hi trobat. La gent és molt sensible, depèn quines opinions, i a la ironia, que això sí que és més preocupant.
Yeah.
És a dir, la gent de dretes i la gent d'esquerres, tota la vida, per entendre'ns, s'agafa les coses amb més humor, eh? Fins i tot les opinions que puguis versar. En canvi, les noves formacions, curiosament, les noves formacions d'una banda i de l'altra, no? I que a vegades... no acaben de trobar-li el gust, eh?
Jo crec que una persona enfadada sempre és un espectacle risible, és a dir, sempre fa gràcia. I per això jo crec que quan algú s'enfada és que...
Ja has tocat fibra.
Bueno, és l'èxit del contrincant, no?
Yeah.
És a dir, quan aconsegueixes que amb la persona amb la que estàs discutint s'enfadi i perdi els estreps, pues, bé, l'has derrotat, no? I qui ho contempla des de fora, l'espectador, sempre veurà la persona que s'aixeca i que se'n va emprenyada com la víctima, com el perdedor. En aquest sentit, jo crec que quan s'enfronta a una tertúlia ha de saber qui s'enfronta i tenir paciència. No estic criticant que tu marxessis perquè t'insultessin. Jo segurament que no m'hauria fet, no? Però crec que aquestes aixecades i marxades són... no t'ho sabia dir si són calculades, que és possible que sigui una forma de que se'n parli, que tu t'aixeques
sí,
i
te'n vas. Teatral té,
Un punt teatral segur que té. Bueno, és que la política és sempre teatre, és posta en escena.
Sí, jo recordo fins i tot una d'aquestes vegades.
Però crec que és arriscat, fer aquest teatre.
Era, sí.
Perquè però, quedes en ridícul.
És que queda una mica després compulsat, fins i tot jo recordo que era l'última, discutíem sobre les diferències entre referèndums escocès i tal, després del 9N, els percentatges i tot això, no? I clar, era una mica fer trampes al solitari, lògicament, i cadascú des del seu punt de vista, amb els números. D'acord? I tal. I ho dius, home, els números no es poden dir això, és una mica de trampa, i
llavors
tal.
Llavors feien el dossier aquell. Llavors el dossier aquell que havien portat
una carpeta, no, perquè el percentatge, dic, escolta, si els números i tal, perquè això, una mica és dir mentides, i tal, i no sé, i a partir a mi no em diguis mentider!
Que tu mentider ho fem molt,
però no m'estàvem dient mentider, o sigui que estàvem dient que era fer trampes.
A mi em diguis mentider.
Tampoc em diguis,
Jo
trobo a faltar una cosa a les tertúlies polítiques, que són llàgrimes, perquè una de les coses que m'agraden de les tertúlies sobre temes personals...
La gent plori.
És que la gent plora. No, és que la gent s'emociona. Tu realment veus una persona emocionada i l'estàs veient emocionada. Per què no hi ha llàgrimes? Per què no hi ha emoció en les tertúlies polítiques?
Perquè s'esvalen per la família.
És una pena. És a dir, el dia que algú plori en una tertúlia política, aquella tertúlia política serà un èxit.
Sí, el Junqueras va plorar en una entrevista política.
Sí.
Confrontació, llàgrimes...
Sí, espectacle total.
Home, emocions,
jo estic arribant a pensar amb Francisco Maruenda moderant un debat on hi fos un com ell o ell mateix. Això seria bastant divertit veure com moderaria ell mateix un debat. Un aspecte. Natàlia, trobo que normalment a les tertúlies només hi ha una dona.
Hi ha la dona.
Sí, hi ha una dona. I normalment dues costa de trobar-les. Si més no, les de ràdio, em sembla que predomina molt allò...
Sí, com a molt no tens presentadora
en món,
i...
En el món de l'esport hi ha... No discuteixo perquè hi ha una llarga tradició d'allò de dir, bueno, ara posem una dona, allò... Segons com,
sí, a vegades és posar-la amb calçador. Vull dir, a vegades és forçadament posar-la per allò de posar una...
Però és que en tertúlia, jo crec que dues dones s'enganxen més que un home i una dona, dir, o que dos homes,
aquí és el debat, el conductor que vol, no? Si el que vol és confrontació, com deia aquí el Francesc, doncs escolta, que tots siguin dones, perquè llavors acabaran aquí a crit i a diàleg.
Ho està dient una dona, això,
Sí. No.
Jo
ara penso, hem parlat molt de Pilar Rahola, però Pilar Rahola i un equivalent a ella, Andrea Levy juntes, això és...
El que sí que és cert que hi ha una sèrie de perfils que coincideix que tenen molta força, que aquella única dona que està en una taula té molta força i té aquesta exageració, o ha trobat en aquesta exageració també el seu to per defensar-se, sigui perquè numèricament ets menys i llavors sembla que hagis de pujar el to o pujar una mica el teu discurs, o per què, però clar, si t'imagines doblar aquest perfil de dona exagerada, de dona ja una mica amb més força, és a dir, no em trobo jo tertulians homes que sempre tinguin aquesta tendència a caràcter agressiu o caràcter fort o caràcter una mica així, doncs, contundent, no? I en canvi la dona tertuliana acostuma a encaixar en aquest perfil, clar, imaginar-te'n dues et fa imaginar inevitablement una confrontació. En canvi, els matisos de la personalitat d'un home tertulià toquen moltes més varietats.
Jo crec que la gent potser marca més a l'hora de conduir. Jo escolto les tertúlies del Basté i les de la Mònica Terribas, i d'alguna manera la Terribas tendeix a la com t'ho diria, a la concòrdia. En canvi, al Basté li agrada el conflicte, saps? És com si... no dic les tertúlies dirigides per dones o per homes, yeah. No faig...
La d'ell i la d'ella, en aquest cas.
Dic que en el cas de la Mònica tendeix com a l'harmonia, a la sintonia, a trobar un acord. En canvi, crec que al Basté li interessa molt poc trobar un acord i justament el que busca és polaritzar.
És que no té cap sentit trobar un acord amb una tertúlia, sinó per la mateixa definició intrínseca. Passa que sí, en tertúlies, per exemple, televisives, que hi participen més dones, sí que és veritat que les enganxades més sovint són en dones, però fins i tot contràriament. Ho explico una experiència personal, que m'ha fet corregir l'assistència a les tertúlies. És una cosa que m'ha generat que una autocorrecció. Jo tenia costum moltes vegades a dir carinyo. No. Fins i tot a Nacho Martín Blanco ho diem perquè moltes vegades ell em deia una cosa i sempre deia, carinyo, que això no va així i tal, però una qüestió absolutament col·loquial. I amb una tertúlia coincidia amb Esther Vives, que és del procés constituent, o no sé què, i tal.
Sí. I seria, hauria estat pitjor dir-li guapa, eh?
Sí, exacte. I, no, i era una cosa... la tenia sentada al cantó...
Sí, i li vas dir en carinyo.
No, i va haver un moment que em va dir, no, però això i tal, no sé què, i vaig fer així.
I la vas tocar?
Vaig tocar i vaig dir... No, carinyo, que vull dir, això t'ho explico.
Hombre,
Quico, és que clar, però
t'asseguro que va ser. I fins i tot el Nacho Martín Blanco i les dues dones que hi havia a la tertúlia van sortir en defensa, perquè més o menys em coneixien, no?, d'haver-nos vist i de treballar junts.
Però va ser pitjor, va dir, ho fan totes. Llavors ja, ja la vas acabar
de dir. Pitjor, ho fan tots, també. Ho fan tots. I no m'ha posat qüestió la meva sexualitat. La qual cosa, m'entens o no?
És a dir... Pots dir carinyo i pots tocar, però dir carinyo i tocar,
no, però perquè la tria al cantó, no? I des d'aquell dia t'asseguro que això sí que he reprimit. Però sí, això vull dir que a vegades a les tertúlies assisteixo a una tertúlia concreta que ara ja no es fa, que es feia a la BTV, sí. Que hi havia més dones, normalment, i sí, les enganxades eren bastant més prominents.
Un consell que li donaríeu a algú que vulgui ser tertulià?
Que s'ho prengui amb humor.
Que s'ho faci mirar.
Que s'ho prengui amb humor, també. Sí. Vull dir que, perquè jo al principi no, ho he anat autocorregint, també. No sé, insisteixo, no sé conscientment amb quina intenció anava, però podia marxar decebuda perquè era com, no sé si ha quedat clara la meva idea, yeah. No sé si... Mira, escolta, no sé si ha de quedar clara la teva idea. Has d'estar còmode, has de poder participar, has de poder dir alguna cosa útil en tot moment o admetre que no saps dir una cosa útil. És a dir, has de ser una mica tu mateix i trobar un to que estigui allà en aquell equilibri entre el que a tu et fa sentir bé i el que pot ser interessant com això, com a entreteniment. Però sobretot prendre-s'ho amb aquella distància de dir no hem d'anar, no és un màster, una masterclass de res.
Un consell per algú que vol ser tertulià, carai, que estudiï filosofia. Sí, que estudia filosofia i si repassa la història del pensament se'n donarà compte de que es pot defensar absolutament tot amb passió, de forma raonada, amb coherència, és a dir, pots tenir l'opinió que vulguis, és a dir, tot està dit i tot està argumentat, per tant que pensi bé les coses i que les defensi amb afecte i amb passió.
I tu, Quico?
No sé.
Que digui carinyo?
No, per exemple...
No tocar.
No tocar i tal. Però a les tertúlies de tele, precisament, la gent es toca.
Sí.
Vull dir, també es posen...
I s'aixequen.
No, i quan tu estàs en un bar tertuliejant,
home,
també, eh? No, no, vull dir, fins i tot jugues amb el got, no? Vaja, no sé, és que tampoc és res de la tradició, no? Diguem-ho així. Consell, hosti, és que no ho sé, perquè tampoc em costa molt identificar-me com a tertulià, no? I no ho sé, és això, és el que dieu, la dialèctica i trobar un punt d'equilibri, suposo. I sobretot, molt humor.
I l'altre és, creieu que es pot viure de tertulià?
Hosti, jo ho intento. El que passa és que només treballo en una tertulià, però si pogués treballaria en 8 tertulies, i tant que sí. T'asseguro que a mi em resulta més fàcil anar amb un estudi i parlar que quedar-me a casa escrivint. I sí.
Vaja, s'ha de saber molt, també, eh? Per poder-te expressar bé i que siguis intel·ligible. Mm. Que això, vull dir que la majoria... Jo em sento una mica complexat.
Per què?
Sí, home, perquè depèn...
Però
quan vas i tal, o sigui, amb veritables professionals que coneixen molt bé la tàctica, l'estratègia, com intervenir, com parlar, com fer-te caure en els seus paranys, etc. I gent extremadament preparada i, sobretot, gent que té una capacitat d'anàlisi, vaja, inconmensurable, que a mi em desperta una enveja, que vull dir, és que som més limitadets, no? Som més mediocres, ens limitem a explicar el que veiem, com us deia abans, perquè no sabem fer altra cosa. És a dir, no tens una capacitat de relació ni una memòria prodigiosa que puguis relacionar, tenir criteri, etc, veure el futur, capacitat analítica, de poder controlar 30 variables i veus gent que en té. Clar, et veus una mica complexat en aquest sentit, veus una mica David i el Nomo quan veus tot això, i tu l'únic que pots aportar és això, subjecte verbi, home, jo hi era i això no ho he vist, però clar, de la manera que vostè ho explica i com relaciona els fets, doncs possiblement sigui això, no?
Doncs mira, se m'acaba d'acudir una nova funció a Urte, o potser tu t'interessa, que és famílies o parelles que estiguin a casa, que s'avorreixin, contractin a un tertulià.
Clar.
Sempre els hi donarà color.
Sí, i tant.
Hi ha una novel·la de l'Oliver No, el llibre de l'Oliver que té un filòsof a lloguer. És a dir, que pots anar... O sigui, ve a casa teva i t'explica, et fa filosofia vida, no?
Doncs, per tant, ara la Natàlia Arroyo, gràcies per haver estat aquí.
Un plaer.
El Francesc Porteu, gràcies. I el Quim Ocellers marxaran de l'estudi. I vosaltres, que ens esteu escoltant, intenteu engegar una tertúlia. Que no podeu, trucar un tertulià i ja ho teniu solucionat. Gràcies per ser aquí.
Una abraçada.
Vagi bé. Adéu.
A RAC 1, no hi som per festes, amb Jordi Beltrán.
Anna, els meus pares venen a sopar avui. Els he dit que cuina genial.
D'acord, farem un bon tall rodó de vedella. La meva mama, això per segur que tria el millor.
A Deliveri.com fem la compra per tu i te la portem en una hora. A més, t'oferim un servei de mama shoppers expertes en triar els millors productes frescos. Entra a Deliveri.com i prova'ns gratis.
A la feina en transport públic. A la uni en bici. A l'escola, a peu o en patinet. De l'11 al 18 d'octubre, tria, canvia, combina i decideix quina és la millor manera de moure't, per a tu i per al planeta. Ah, i a més, si ens envies una foto amb el que has decidit, pots guanyar molts premis. Informa't ara a mobilitat.gencat.cat. Setmana de la mobilitat sostenible i segura. ATM, Àrea de Barcelona, Generalitat de Catalunya.
Ja és aquí la Fira Sant Galderic, pagesia i art.
Dissabte 17 d'octubre, a Rubí, gaudeix d'un dia fantàstic amb la família.
Trobada de plaques, puntaires, ruta de tapes, tallers gegants, vermut musical, botifarrada, concerts fins a la mitjanit.
Organitzada per l'Associació Sant Galderic, amb el suport de l'Ajuntament de Rubí.
Més informació a santgaldericrubí.cat.
RAC, RAC, U. Tots som U.
Aquest dimarts, al món a RAC1.
Luke, todavía no te has dado cuenta de tu importancia.
Jamás me uniré a ti.
Yo soy tu padre.
RAC1. Tots som... RAC1. Notícies.
Georgina García.
Bona tarda, són les 8. Primera informació pel trànsit. Continuen les complicacions a les carreteres en aquesta operació tornada del cap de setmana llarg del Pilar. Aquesta tarda hi ha hagut 3 accidents múltiples. Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo.
En aquests moments hem de dir que sortosament a la 2 on s'han produït 3 accidents múltiples amb 5 vehicles involucrats. Ja s'han normalitzat. Ara només queda la retenció de 18 quilòmetres en el tram comprès entre Abrera i Castellolí. En canvi, que ara problemes a la C14, on cap a Organyà, entre Organyà i Pons, hi ha uns 15 quilòmetres. A la C16, l'accés des del túnel del Cadí fins a Berga, presenta problemes en un tram de 18 quilòmetres. En el cas de la Nacional 260, en el tram de la Collada de Toses, tenim problemes entre Ripoll i Ribes de Freser. També s'afegeix una cua en aquesta retenció a la C-17 a Ripoll mateix. I, per tant, encara situació viària complicada, a la que hem d'afegir també retencions al peatge de la Roca, on hi ha 2 quilòmetres, i a Sant Sadurní d'Anoia, a l'AP-7, en sentit nord cap a Barcelona. Això és tot. Bona tarda.
Més coses. Luis de Guindos garanteix que el govern espanyol complirà amb l'objectiu de dèficit. Avui Brussel·les, finalment, ha confirmat que el govern de Rajoy haurà de fer més retallades per ajustar-se als criteris de la Comissió Europea. El comissari d'Afers Econòmics, Pierre Moscovici, ho deia així de clar.
7 per 2016.
Em sembla que pel que fa al 2016 el govern espanyol està sent una mica massa optimista i hi ha riscos negatius, com per exemple que la desacceleració dels emergents s'agreugi.
Però el ministre d'Economia ho nega i assegura que es mantindran fidels al 4,2 fixat per aquest any i el 3% de l'any que ve. De Guindos s'ha excusat dient que Espanya sempre acaba complint. Albert Rivera està convençut que l'estat espanyol viu una crisi institucional. El líder de Ciutadans ha estat l'estrella dels actes de celebració del Dia de la Hispanitat a Madrid.
Lo que pasa que España sufre una crisis institucional que no se va a tapar solo celebrando un día. Tenemos una crisis territorial, una crisis de confianza política, una crisis institucional, y yo creo que no habrá una España unida hasta que no se regenere España, hasta que no cambien nuestras instituciones, nuestra democracia. Así que yo soy firme defensor de la unión de todos los españoles, pero soy consciente de que hasta que no tengamos una regeneración y una nueva etapa política, la unidad va a ser solo, digamos, teòrica, però per a la pràctica va costar d'aconseguir.
Rivera no ha volgut aclarir si pactarà amb Rajoy i ha criticat que Pablo Iglesias no hagi assistit als actes. Precisament, una de les més crítiques amb la desfilada d'avui a Madrid és Ada Colau, que ha dit a Twitter que troba una vergonya que se celebri un genocidi i que a més es gastin 800.000 euros. El líder del PP a Barcelona, Alberto Fernández Díaz, l'acusa d'actuar com un antisistema. Diu que la seva valoració és una infàmia històrica que ofèn i insulta a milions d'espanyols. Per la seva banda, Societat Civil Catalana ha confirmat que celebrarà el 12 d'octubre aquest diumenge en un acte al Teatre Victòria de Barcelona. Aquest any no han volgut participar a la manifestació del centre de la ciutat perquè, diuen, no volen sacralitzar la data. I els fans de The Walking Dead tenen una cita aquesta nit a Terrassa. Podran veure l'estrena de la 6a temporada de la sèrie doblada. Serà a les 10 a l'aparcament d'un hipermercat a l'estil autocine americà enmig d'una autèntica invasió zombi. Albert Planas és el director de Carrefour Vallès.
Un food truck, un camió d'aquests de restauració, allà on tindran crispetes i Coca-Cola o begudes, diguem-ho així, per poder disfrutar de la pel·lícula amb tranquil·litat i bé, i llavors, bueno, evidentment, tots els passos de serveis que puguin necessitar, tirites, aigua, el típic per com hi hagi una invasió zombi, que puguem sobreviure.
La 6a temporada de The Walking Dead s'ha estrenat en versió subtitulada a les 4 de la matinada, una hora més tard que als Estats Units. Ara els esports amb l'Eduard Batlle.
La selecció espanyola tanca aquest vespre la fase de classificació per l'Eurocopa a Ucraïna i sense jugadors del Barça a l'11 inicial. Pel partit ja intranscendent, perquè Espanya està classificada, Vicente del Bosque reserva Piqué, Busquets, Bartra i Jordi Alba. El partit començarà a 8:45. Ucraïna juga un lloc a l'Eurocopa. Necessita fer millor resultat que Eslovàquia a Luxemburg. La selecció de Rússia acaba de treure el seu bitllet per l'Eurocopa i ha enviat Suècia a la repesca. El Barça ha tornat aquesta tarda als entrenaments sense els internacionals que encara són amb la seva seleccions. A l'espanyol, Pape Diop s'ha entrenat amb el grup, superada la seva lesió al genoll i podria estar disponible ja dissabte per jugar contra el Betis. I en tenis, el Masters 1000 de Xangai, Albert Ramos s'ha classificat per la segona ronda, eliminat Sam Querrey. Ara jugarà contra Roger Federer. En canvi, Tommy Robledo ha quedat eliminat a mans del francès Onga.
I el temps del cel seguirà variable a tot el país, amb possibilitat de ruixats a prop del Pirineu i del prelitoral. La inestabilitat s'accentuarà demà amb més núvols i precipitacions.